Beckel, especialistes en energia solar per l'autoconsum, t'ofereix CRIMS. Posarem llum a la foscor.
Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Divendres 8 d'agost del 2008. Un indigent deambula pel barri de la Sagrada Família de Barcelona. Com de costum, regira les escombraries per trobar-hi ferralla. Quan dona una ullada a l'interior d'un contenidor del carrer València, entre les deixalles veu una maleta de viatge. L'obre i es queda horroritzat. A dins hi ha el tronc i el cap d'un home, sense braços ni cames. El rodamón, en xoc, corre a avisar els veïns.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas que us explicarem avui comença en un contenidor de l'Eixample de Barcelona i ens portarà a Roma i a Colòmbia. El crim es va cometre l'any 2008 i no es va resoldre fins al cap de 12 anys, en plena pandèmia. És un cas jutjat, però encara avui queden algunes preguntes per respondre. Més enllà d'això, el capítol d'avui té un interès afegit. Habitualment, no podem sentir els autors dels actes criminals si no és en seu judicial, just abans de ser condemnats. L'homicida del cas d'avui ja ha estat condemnat i ha accedit a parlar per a crims. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
És divendres 8 d'agost del 2008. Són les 12 del migdia i un rodamón es passeja pel barri de la Sagrada Família arrossegant un carretó. Camina pel carrer València i va remenant les escombraries buscant-hi qualsevol andròmin. Davant del número 439 hi ha dos contenidors. S'atura, n'obre un i, entre la brossa, veu una maleta tipus trolley amb rodetes i nansa. És més gran que les que es permet entrar a la cabina dels avions. Quan obre la cremallera, se li glaça la sang. Dins una bossa de plàstic hi ha un cos humà trossejat. El vagabund, molt alterat, corre a avisar a la botiguera d'un comerç del davant. La dona truca a la policia i de seguida es desplaça al lloc dels fets el caporal Aaron Bosch, del grup d'homicidis dels Mossos d'Esquadra.
Llavors vaig obrir el contenidor i recordo que amb un pal o amb algun objecte per no contaminar l'escena aquella que havíem trobat a dins del contenidor, vaig obrir i el primer que vaig veure va ser el rostre, no? Que estava super ennegrit de la putrefacció cadavèrica, diguéssim, no? I tenia un to de pell negra molt fosc. I ho recordo perquè és impactant, no? Encara que t'hi dediquis, doncs, quan veus aquest tipus de coses, és impactant.
Les restes humanes estan esquarterades. Són el tronc i el cap d'una persona, enganxats entre si, sense braços ni cames. La víctima té la cara i la part de darrere del coll plenes de talls i ferides.
Em recordo, és que va ser molt curiós perquè el sergent em va dir: "Oi, Taron, vés a fer un vol per aquí a veure què trobes." Al final d'aquell tram de vorera hi havia uns altres contenidors, no? I a peu de contenidors a la vorera hi havia una motxilla d'esport. No? I dic: "Hòstia, una motxilla d'esport." No? I m'hi vaig atensant M'hi vaig atensant i veig un peu amb un mitjó d'aquests de típic de tenis, d'aquells blancs que tenien dues ratlles, que sortia de la motxilla, no? Dic, ostres, dic, mare meva. Vaig allà dissimulant, no? Perquè pel carrer València a les 12 del migdia pots comptar que en aquell tram de l'Eixample dreta hi passa bastanta gent. I obro la motxilla i hi havia tota una cama, val? Tota una cama. Clar, com no hi cabia en la motxilla, pues sortia el peu. I em vaig donar la volta i li vaig fer senyals així com amb les mans al sergent, que no m'entenia, i em feia com amb les espatlles, em deia, què vols? I jo li deia, que em truquis per telèfon.
El caporal vol mantenir la discreció per no espantar la munió de gent que hi ha a la zona, i per això demana al sergent que li truqui per telèfon, però sap que la discreció s'acabarà aviat. Tenen moltes coses per investigar.
Al moment que trobes les restes, no saps res, absolutament. Saps que és un home que aparenta ser un home i que és d'edat mitjana.
Unes restes humanes a 200 metres de la Sagrada Família. Tot i les riuades de gent, ningú s'havia adonat que enmig del pas hi ha una motxilla amb un peu real que sobresurt. La policia treu una primera conclusió de la troballa.
T'indica que ha sigut a correcuit. Tot això ha sigut a correcuita perquè ja diu que la persona que ho ha fet no ha sigut molt curosa, formant aquest sidral.
Els Mossos tallen el carrer València al pas entre Sardenya i Marina, més o menys uns 100 metres de carrer. Desenes de curiosos i alguns periodistes s'amunteguen a l'altra banda de la cinta policial. La notícia s'ha escampat molt ràpidament.
I la policia científica dels Mossos d'Esquadra està investigant la identitat de l'home mort i esquarterat que han trobat aquest migdia en un contenidor d'escombraries al centre de Barcelona. Fins ara la policia només ha explicat que el cadàver és d'un home que no feia gaires dies que havia mort.
És que no ho podem suportar els humans. Clar, si un veí del barri et diu hi ha un cadàver al contenidor, amb 3 minuts tens allà 50 persones mirant. És normal.
La policia busca ara testimonis i al carrer València hi ha molts ulls i moltes orelles. Mentrestant, la comitiva judicial signa l'aixecament del cadàver.
Siendo las 13:15 horas, nos constituimos en la calle Valencia de Barcelona frente al número 439, donde se ha encontrado una maleta tipo trolley con restos humanos dentro de una bolsa de plástico, al parecer la cabeza y el torso. Asimismo, dentro de otro contenedor situado delante del número 427, aparece una bolsa negra también con restos humanos, concretamente la pierna y el pie.
Als investigadors els crida l'atenció un bagul de metall blau força gran que hi ha abandonat al costat del contenidor on han trobat el tors i el cap. Està buit. Els Mossos pregunten si algú sap alguna cosa.
Ens va sorprendre perquè el baúl blau va estar a aquell lloc i va deixar d'estar-hi. Les botigueres del comerç que hi havia al davant ens van explicar que dos homes, el dia abans, el dia 7, al dematí, els hi havien demanat que els hi vigilessin el baúl, que anaven a fer un encàrrec. Venen aquests homes, s'enduen el baúl, però el dia 8 el baúl torna a estar. El baúl tenia moltes restes de sang. Era bastant fàcil de lligar que tenia a veure amb la trobada de la maleta de dins. Jo crec que és que la maleta estava dintre del baúl i al final el baúl el van deixar allà.
La policia ha començat a inspeccionar els edificis més propers als contenidors.
Estàvem allà al carrer amb tot aquest rebombor i que ja havíem tallat un parell de carrers perquè estàvem valorant de fer servir la unitat de subsol per revisar el clavegueram a veure si hi havia alguna finca on a la prova de Blue Star reaccionés a sang, perquè això ho podem mirar també, no? Clar, un cadàver esquarterat, tots tenim uns 5 litres de sang, no? Això és aparatós, no? I normalment, si has esquarterat algú en un domicili, és lògic pensar que probablement ho hauràs fet a la banyera o t'hauràs rentat les mans a la pica dels guants per desfer-te la sang per anar net després, no? Llavors vam pensar, ostres, pues mirem els desaigües de les finques, fiquem Blue Star i si algun reacciona, pues ja haurem trobat la finca. Però estàvem enfrascats amb tot això i va venir un company que era de Lleida, que estava amb nosaltres, i em va dir, ostres, Aron, mira, que he vist un parell de gotes. Què dius, sí? Dic, a veure, ostres, sí, vine, sergent, que aquí hi ha tres o quatre gotes que portaven just al 437.
Les gotes són d'un centímetre de diàmetre. Per situar-nos, els contenidors on l'indigent troba les primeres restes humanes són davant del número 439. Doncs les taques són a la finca del costat, al número 437. L'edifici té 5 plantes i és un edifici típic de l'Eixample. És d'estil modernista, amb balcons petits i la façana de color pedra. La porta és de vidre i de ferro pintat de color verd. A banda i banda, com a tot el carrer, hi ha locals comercials. Els Mossos entren al 437.
I va ser obrir el 437 i gotes, 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 gotes. És que era com el camí de seguir els cigronets, diguéssim, no? Segueixes els cigronets i ho trobes. Clar, han sigut bastant destralers. Seguim les gotes, crec que portàvem justament fins a la porta del tercer segona, diria. Llavors ja envies 6 o 8 agents a que facin una cosa que s'anomena porta freda, val? Que és picar a tots els domicilis a parlar amb tothom. Comencem pels del tercer, però ja, com he dit, fem un registre a tots els veïns que anem parlant, val? I anem seguint les pistes com a una gincama, diguéssim, no?
Els Mossos han trucat primer al tercer segona, però no ha contestat ningú. Què els diuen els altres veïns?
Hi ha bastants veïns que veuen coses. Hi ha una veïna que es troba el veí del tercer segona fregant l'ascensor amb un bassal important de sang. Hi ha un altre veí que veu el veí amb el braç embenat. Hi ha un altre veí dels comerços del barri que veu el veí amb el baúl blau. Guanya tots els números el veí.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Qui viu al tercer segona del número 437 del carrer València? A la policia no li costarà gaire esbrinar-ho. Què diuen els veïns, Lídia Orriols?
Els veïns expliquen que hi viu una parella d'origen colombià amb una nena petita. Són John Jairo Tavares, de 29 anys, i Lorena Sánchez, de 28. No se'ls coneix cap feina estable, tot i que estan instal·lats a Barcelona des de fa un parell d'anys.
La policia intenta posar-se en contacte amb ells, però no els localitzen. De moment, només poden introduir-ne el nom a la base de dades policial i s'enduen una sorpresa. Fa tan sols 3 setmanes, el 13 de juliol del 2008, un familiar de la Lorena va morir assassinat a Barcelona.
La víctima es deia John Freddy Osorio i era un noi colombià de 28 anys. Va ser tirotejat a mans d'un sicari a la cafeteria Colòmbia Pan i Sabor a l'Eixample de Barcelona. L'home mort era el marit de la neboda de la Lorena, la inquilina del tercer segona.
De moment, la policia no pot saber si els dos crims estan relacionats. El que sí que els diu la base de dades és que el tal John Jairo Tavares, l'inquilí del tercer segona, va anar a declarar a comissaria a principis d'agost, és a dir, pocs dies abans de la troballa del cadàver esquarterat. El John Jairo estava molt espantat per la mort del noi assassinat al bar. A part de ser parent de la seva parella, també era amic seu.
Venia a dir que hi tenia por, que no sap si li podria passar alguna perquè era tothom aquesta gent molt perillós, i de vegades no saps ben bé si venen a investigar ells a veure què saps tu o a dir-te coses que són veritat. Llavors pues, ho agafem amb pinces, no?
El John Jairo havia dit que tenia por, però els Mossos no l'havien vist sincer. Ja veurem com evoluciona la cosa. I ara apareix un cos esquarterat davant de casa seva. Tot i que els investigadors encara no han trobat els inquilins del pis d'on surt el rastre de sang, les declaracions dels veïns els permeten aventurar quan es va produir el crim.
Com el dia 7 hi havia gent que ja havia vist el bagul i alguns testimonis de la finca ens van referir que havien sentit sorolls de discussió entre dos homes, el dia 6 intuíem que podia haver sigut el dia 6.
Un dels veïns que els parlen d'una discussió entre dos homes del dia 6 a la tarda, dos dies abans de la troballa, afirma que també va sentir els crits i la veu angoixada d'una dona. Amb aquests indicis, que han recollit en poques hores, els Mossos demanen a la jutgessa que els autoritzi a escorcollar el domicili de la Lorena i el John Jairo Tavares. Mentrestant, els investigadors aconsegueixen posar-se en contacte amb la Lorena i la citen a declarar a comissaria. Abans de donar explicacions, facilita les dues claus del pis a la policia. Mentre la Lorena declara, els investigadors entren al tercer segona del número 437 del carrer València, exactament a 1:15 de la matinada, 12 hores després de trobar el cadàver.
De seguida vam veure que l'acció homicida molt probablement havia succeït a la porta de sortida del domicili, perquè hi havia restes de projecció de sang bastant importants, compatibles amb la mort d'una persona. Hi havia llavors restes a la banyera, hi havia corrons de pintura, hi havia pots de pintura. Recordo que també hi havia sucs, perquè, clar, a l'agost, pintar a l'agost, ojo, Vull dir, és una feina dura pintar el mes d'agost. I entre una cosa i l'altra ho van deixar a mitges.
El pis de la Lorena i el John Jairo és ple de sang i té les parets a mig pintar. Però hi ha més coses. Els agents troben unes bosses d'escombraries de la marca Saplex idèntiques a la que cobria el tronc i el cap de l'home esquarterat i un ganivet gros, de fulla ampla. També se n'enduen un ordinador portàtil que serà important més endavant. La Lorena arriba al pis durant l'escorcoll, ve de declarar a comissaria. La periodista Tura Soler va seguir el cas per al diari El Punt i ens acompanyarà en el relat.
Llavors ella el que explica és que ella just convivia amb en Tavares i que just el dia 5, que se preveu que el dia 5 és la vigília de l'homicidi, diguéssim, l'homicidi se'l situa el dia 6 d'agost, ella va marxar amb la filla perquè havia trencat la seva relació amb el seu company. Llavors el que havia fet va ser que se'n va a ella i li deixa les claus en el seu company perquè així tingui uns dies per poder treure i netejar el pis de les seves coses i que després ja li tornarà les claus i quan estigui tot arreglat i ell hagi desallotjat els seus objectes, doncs ella s'hi tornarà a instal·lar.
La Lorena diu que no sap res del que ha passat al pis del carrer València. La policia comprova el que els ha dit i sembla que les dades corroboren la versió que els ha donat. L'1 d'agost es va empadronar en un pis del carrer Còrsega, a casa d'una amiga. Fins ara, tot el que m'ha explicat passa el mateix 8 d'agost, el dia en què es troba el cadàver. Però en aquesta història no tot serà tan ràpid, ja ho veureu. La nit del 10 d'agost del 2008, dos dies després de la troballa del cos, una mare preocupada es presenta a la comissaria de Blanes per denunciar una desaparició.
Explica que fa 4 dies que no sap res del seu fill, el Jorge David Olivera. Comenta que és molt estrany perquè és un noi que no passa mai més de 2 dies sense trucar a casa. Diu que la família ha anat mirant per uns quants pàrquings de Barcelona buscant el cotxe del noi, un Audi A4 de color negre, i que finalment l'han trobat en un pàrquing del carrer Sardenya i se l'han emportat. És el pàrquing Sunset. La mare no ho sap, però aquest aparcament és a només 2 minuts caminant del número 437 del carrer València. La mare detalla que el seu fill, el Jorge David, va tatuat a l'esquena i d'una frase amb lletra gòtica i una serp i a l'espatlla dreta, un sol.
La descripció del noi desaparegut i la informació que té la policia sobre l'home esquarterat coincideixen. Però tot això s'haurà de comprovar. A més, de moment, encara estan buscant les extremitats que falten. Els Mossos han regirat tots els contenidors de la zona, però no hi ha hagut sort. Creuen que la cama dreta i els dos braços els podrien haver llançat abans que la resta del cos i que se'ls deuen haver endut el camió de la brossa.
Llavors hi va haver un plantejament que es van fer els Mossos de dir anem a intentar rescatar dels abocadors, saber on seguir la pista, no?, de les rutes dels camions de les escombraries, però al final van descartar per la impossibilitat de poder-ho localitzar en un dels abocadors perquè era massa immens l'espai que es havia de rastrejar i a l'altre perquè les emanacions de gasos i tal de les escombraries que s'hi depositaven van considerar que podia ser perillós fins i tot pels gossos de rastreig o per a les mateixes persones que anessin a fer el rastreig. va faltar sempre una a les cames i a les extremitats, als braços.
Tres dies després de la troballa, l'11 d'agost del 2008, les restes humanes arriben a la sala d'autòpsies de l'Institut Anatòmic Forense de Barcelona. Qui sentirem ara és el doctor Gabriel Font, el metge forense que va examinar el cos.
Tenia diverses ferides a la cara, però bàsicament el que presentava la part posterior dreta del coll era una ferida important, una ferida típicament produïda per arma blanca i per un objecte per arma blanca que vam ja intuir que podia ser molt gran, un ganivet de grans dimensions, podia ser un matxet, podia ser inclús una destral, i en principi semblava que eren ferides d'aquest tipus, inclús havia una lesió a nivell del que seria l'orella, o sigui que ja veiem que havia unes lesions que eren greus.
La víctima ha mort per una anèmia aguda, és a dir, per la pèrdua de sang que li ha produït el tall a la part del darrere del coll. És una ferida molt profunda i allargada que li arriba a la jugular.
No seria, si se'm permet, no seria com un tret al cap. O sigui, seria una lesió de tipus vascular, que diem, una secció, i aquesta persona va perdent sang, no és immediata, el que passa és que tampoc no tardaria a morir mitja hora, no sé si m'explico, o sigui, seria cosa de minuts.
Recordeu que els forenses només poden analitzar el cadàver a partir del cap, el tronc i la cama esquerra de la víctima.
Bàsicament, s'esquartera per, bàsicament, diversos motius, però dos són els més importants. Un seria per intentar dificultar la identificació. I l'altre és perquè si el secciones, si el talles, també és més fàcil de transportar. I encara que siguem metges forenses, especialistes o patòlegs, pues no deixa d'impressionar-te. O sigui, nosaltres ja tenim la nostra pequeña coraza, però quan veus un cas així, pues, lògicament no deixes de quedar una mica perplexa. No? A vegades passes minuts mirant i només mirant i dius, el que tinc davant, ojo, que és una cosa que no es veu cada dia.
El metge forense determina quant temps feia que l'home estava mort.
No era una putrefacció tampoc molt avançada. O sigui, per la nostra experiència, pues, podia portar, per exemple, el que es diu una fase cromàtica de la descomposició o de la putrefacció. 2-3 dies, tranquil·lament, podia portar mort.
El forense Gabriel Font examina en detall les ferides i amputacions.
I que semblava que es podia orientar a que no estaven fetes tampoc d'una forma molt professional. O sigui, sí que és veritat que a vegades, per exemple, si se'm permet, a vegades un és matarife i els matarifes pues, ho fan d'una forma més acurada. En aquest cas, varen pensar que no era una persona molt professional. Però hi ha uns talls que sembla com de provar, com d'intentar veure com funciona, o bé de dir, bueno, aquí no és, vamos un poco más para arriba.
Els talls que diu el doctor Font són dos i se situen a la cama, gairebé paral·lels. Els haurien fet en el moment de l'esquarterament. Pel que fa a la víctima, porta uns tatuatges molt vistosos que semblen coincidir amb els que descriu la mare del Jorge David, el noi desaparegut.
Se situaven dos a la part de l'esquena, que era una, repeteixo, una inscripció amb lletra que semblava gòtica, una frase, i després una serp, que era molt, estava molt ben feta, era policromada, una imatge molt impactant, i després el que era l'extremitat superior dreta, tocant a l'espatlla, també hi havia una imatge que parcialment va ser esborrada quan es va fer l'amputació, però es va quedar una part que serien com els rajos d'un sol, tatuatges molt significatius. Estem parlant de l'any 2008, vull dir, ara es fa molt més tatuatges, però en aquella època hi havia pocs i a més estaven molt ben fets i molt demostratius.
La frase amb lletra gòtica de què parla el doctor Font i que duia la víctima a l'esquena eren dues paraules, Muay Thai, un tipus d'art marcial. Els forenses conclouen que l'arma és una mena de matxet i resulta que al registre del pis de la Lorena i del Tavares se'n va trobar un. Mentre l'autòpsia avança per una banda, la policia continua investigant per una altra i agafa mostres biològiques del germà del noi desaparegut i les compara amb l'home esquarterat.
Malgrat que el tatuatge que portava era molt característic i lligava en altres temes, com el seu cotxe a un pàrquing proper i la història lògica que ens explicava l'entorn, s'ha de corroborar amb ADN per certificar efectivament que aquella persona era el Jorge David.
El resultat de les anàlisis confirma que és el noi desaparegut a Blanes. Els investigadors ja tenen identificada la víctima. Qui és?
El Jorge David Olivera és un noi de 32 anys. Fins al moment del crim vivia sol en un pis a Blanes. Des de feia poc sortia amb una noia. De tant en tant feia de paleta amb el seu pare i era molt assidu al gimnàs, on practicava arts marcials orientals. Per ell, aquest esport era una passió, fins al punt que duia tatuades a l'esquena les paraules Muay Thai, una art marcial d'origen tailandès. A principis del 2008, mesos abans del crim, havia fet un viatge llarg a Tailàndia i ara tenia la intenció de treballar de porter de discoteca, una feina que ja havia fet en el passat.
Els agents parlen ara amb el cercle més proper del Jorge David. Un amic, de nom Raúl, explica als Mossos a què es dedicava la víctima.
Es dedicava a la venda de cocaïna, crec que la gramejava o la venia amb... a altres punters, que es diu, no? que la venien de gram a gram, i pel que tinc entès acostumava a moure com un quilo mensual. Val? De fet, la víctima havia estat a Tailàndia en un viatge, portava un Audi A4 davant, vull dir, tenia un nivell adquisitiu per no treballar bastant elevat.
L'amic de la víctima, el Raúl, diu que el Jorge David havia comprat 30.000 euros de cocaïna en mal estat als inquilins del pis del carrer València i que tenia intenció de plantar-se el dia 6 al tercer segona per demanar explicacions. Els investigadors creuen que aleshores va passar això.
El Jorge els reclama o que li tornin els diners o que li donin un quilo nou sense pagar o quelcom així. O sigui, ell s'empodera en aquest sentit i es deu creure en el dret delinqüencial, no? Diguéssim, d'anar a reclamar allò que comercialment l'han tangat, no? Com si es tractés d'empreses amb CIF, no? Escolta, m'has vengut un producte dolent, torna'm els diners. Clar, aquest tipus de gent no te torna els diners.
Els Mossos veuen versemblant la versió del Raúl, que d'altra banda reforça la hipòtesi que el crim va ser el dia 6. A més, un treballador del pàrquing Sunset els explica que el Jorge David hi aparcava el cotxe sovint des de feia un any i que va estacionar el seu Audi A4 per última vegada la tarda del 6 d'agost a 3:15. Va dir que tornaria al cap de 10 minuts, però no se'l va veure més.
En la seva declaració, el Raúl també esmenta el nom d'una altra persona, l'Ottavio, un noi italià.
El Raúl ens explica que bueno, treballen plegats el John Jairo, l'Ottavio Cusella i el Jorge David amb aquests negocis que hem parlat del tràfic de cocaïna.
Qui és aquest tal Ottavio Cusella?
L'Ottavio era un noi italià que treballava de cuiner en un restaurant de la Via Laietana de Barcelona. Després del crim es va saber que la Guàrdia Civil el tenia encartat, el tenia investigat, dintre d'un grup de narcotraficants que es dedicaven a passar droga des de Barcelona fins a Roma amb motos de gran cilindrada.
Comproves i dius, hòstia, ha fugit a Itàlia. Alguna cosa almenys sabrà.
La policia ensenya una foto de l'Ottavio als veïns i n'hi ha més d'un que el reconeix. És l'home que el 7 d'agost, un dia abans de l'aparició de les restes, vigilava el bagul blau que després els Mossos van trobar tacat de sang al costat dels contenidors. També reconeixen l'home que l'acompanyava. És el John Jairo, l'inquilí del tercer segona.
Crims. Per què matem?
Mentre els Mossos investiguen, entre altres coses, si el crim del Jorge David té alguna relació amb l'assassinat del familiar de la Lorena en una cafeteria de Barcelona, se'ls presenta a comissaria la Lorena. Diu que ha estat xatejant amb el John Jairo i que li ha confessat que va ser ell qui va esquarterar el cadàver, però que no va ser ell qui el va matar, sinó l'Ottavio.
Ella ha parlat amb ell, val? En el transcurs d'aquests dies, llavors no saps si el que t'està dient és el que li ha dit ell que li digui a la policia o si és el que ella pensa que ha passat o ho fa per protegir a la seva exparella, diguéssim, però dit està.
La Lorena també explica que Dios, que és el nom que el John Jairo té al Messenger, li ha escrit «¿Cómo está? ¿Qué puedo hacer? Perdóneme, usted no tenía nada que ver». La policia té clar que la Lorena pot mentir o dir mitges veritats. No estaria fent res il·legal perquè és l'exparella del John Jairo i, per tant, no se la podria acusar d'encobriment en cas que ell fos l'assassí. La seva declaració estreny encara més el cercle al voltant del John Jairo i l'Ottavio.
Nosaltres fem moltes gestions de localització d'aquests dos homes, però són infructuoses perquè han aconseguit fugir del territori català.
Els Mossos fan el buidatge del portàtil que es van endur del pis.
A l'ordinador portàtil hi havien descarregades, hi havien milers de fotografies, i allà vam trobar fotos d'Otavio Cusela, vam trobar fotos de la pròpia víctima i del propi John Jairo. I també extraiem les cerques que fa a Google, no? I posterior al dia 6 fa unes cerques molt que criden molt l'atenció perquè busca derretir humanos, al tanto amb derretir, que això a mi em va cridar profundament l'atenció perquè vaig pensar, derretir? No sé, esquartarà, desfer-se de, però derretir un humano? Bueno, derretir un humano, derretir un cuerpo humano i deshacer carne. Amb H i sense H, deshacer carne.
Les cerques a les quals es refereix la gent Aaron Bosch es van fer des de l'ordinador portàtil a les 6:41 del matí del dia 7 d'agost. Els investigadors descobreixen també que la nit anterior, és a dir, el dia en què situen la data del crim, el John Jairo va anar a l'hospital a curar-se una ferida de ganivet que tenia a la mà esquerra. Va dir que se l'havia fet tallant síndria. A més, la policia científica analitza el bagul blau i veu unes ditades de guant que coincideixen amb uns guants de cuina de goma que hi havia al tercer segon. La sang del bagul també coincideix amb la que hi havia al pis i comproven que totes dues mostres pertanyen a la víctima. Els investigadors no tenen cap dubte que el crim es va cometre el dia 6 i que l'endemà, el dia 7, van esquarterar la víctima i la van llançar als contenidors. El 8 és quan l'indigent troba les restes a la brossa. Amb tots els indicis, dos mesos després del crim, el 8 d'octubre del 2008, la policia decreta la cerca i captura de John Jairo Tavares i Otavio Cusela. Els Mossos pensen que el John Jairo no ha marxat gaire lluny. A través dels repetidors de telefonia han detectat un mòbil sospitós que dona senyal des de Fuenlabrada, prop de Madrid. Arriben a la conclusió que podria ser el nou telèfon del John Jairo i decideixen actuar.
Hi havia una pista que els apuntava que podia estar allà i crec que varen fer la gestió juntament amb coordinació amb agents de la Policia Nacional, però va resultar ser una pista falsa.
El noi que fa servir el telèfon investigat també es diu John, però no té res a veure amb qui busca la policia. La telefonia ha fet perdre temps i esforços als investigadors, tot i que també els donarà alguna satisfacció.
En aquest cas és molt interessant perquè d'un altre cos policial de l'estat espanyol, de la Guàrdia Civil, ens arriba que en unes escoltes telefòniques que ells tenien d'un altre tema, senten parlar del nostre tema, lliguen caps i ens fan arribar la informació que són unes converses que tenien gravat al Otavio Cusela referint-se a tot el procés de desfer-se del cadàver.
Quan ja fa dos mesos i mig que el Jorge David és mort, el matí del 21 d'octubre del 2008, els carabinieris italians detenen Otavio Cusela a Roma, a casa dels seus pares. Otavio Cusela és extradit a Barcelona i posat a disposició judicial, però no diu res de res, s'acull al seu dret a no declarar.
Certament, per la conversa que nosaltres tenim accés a través de la Guàrdia Civil, se sobreentén que va estar amb el baúl blau, però, si et dic la veritat, sembla ben bé que el volguessin engatussar per desfer-se del cadàver, perquè després, quan demanem les dades de telefonia del dia del crim, que és el 6 d'agost, el seu telèfon està a Sants. Ja anem malament. Ja com a policia, si volem o tenim la teoria de que aquest home està al lloc del crim, la pantuflada ja la tens al front perquè el seu telèfon està a Sants.
Amb l'Otavio entre reixes, la policia compara el seu ADN amb les mostres biològiques recollides a l'escenari del crim. Els laboratoris aporten els resultats al cap d'uns mesos i revelen que ni al pis ni al bagul blau hi ha el perfil genètic de l'Otavio. No hi ha res que l'incrimini. Tampoc cap ditada ni empremta. La jutgessa declara la llibertat de l'Octavio i arxiva provisionalment el cas.
Arriba un moment que, en quant al crim, ja no es pot investigar més. Està tot fet, diguéssim. I llavors dediques la resta de la feina policial a la recerca del John Jairo per esbrinar on ha pogut anar a espetar.
On és John Jairo Tavares?
Nosaltres demanem un manament judicial perquè se'ns informi de les connexions IP dels seus correus electrònics i de més, i aquestes IPs estan situades a una localitat de Colòmbia. D'altra banda, també creiem localitzar que cobra com una pensió privada a Colòmbia.
Passen els mesos i després els anys i no hi ha manera de trobar-lo. No detecten cap persona que figuri amb el nom i les dades de John Jairo Tavares.
Llavors, això es dilata enormement en el temps d'una manera absolutament inexplicable. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
És juny del 2015. Fa 7 anys que no se sap res del principal sospitós. De cop i volta, la policia colombiana detecta que el John Jairo Tavares es mou per la ciutat de Buga, a la regió del Valle del Cauca. Es tracta d'una localitat de més de 100.000 habitants de l'oest del país. No el detenen fins al 25 de juliol de 2016, quan fa 8 anys que es va fugar. Un operatiu de la policia i l'exèrcit colombià atrapen John Jairo Tavares Mora. Hem dramatitzat un fragment de la notícia que va publicar l'agència EFE.
Al legalizar la captura, las autoridades encontraron que el detenido figuraba con otro nombre y documento de identidad en la Registraduría Nacional de Colombia, pero con las mismas huellas. Tavares Mora fue trasladado desde Buga a un centro carcelario de Bogotá, en donde espera que se cumpla el proceso para su extradición a España.
El John Jairo s'ha fet passar tots aquests anys per un tal Fabio Andrei Parada. És extradit a Barcelona l'any 2018, gairebé 10 anys després del crim.
A mi em criden el juliol del 2018 i em criden com a advocat d'ofici. Jo porto casos d'ofici en dret penal i em criden per representar a una persona, i quan arribo al jutjat a prestar declaració reviso la causa i és quan em dono compte de la magnitud del cas.
Qui parla és el Marc Humet, l'advocat del John Jairo.
És una persona amb estudis, és una persona molt correcta i, com a detingut, no semblava ni nerviós ni preocupat. I des del primer minut, pràcticament, ja em va dir: jo vull arribar a confessar. M'ho va dir així, tal qual, el primer dia que el vaig conèixer. Per tant, quan jo ja li dic: escolta, que sàpigues que la teva pena no són de 25 anys, com hauria de ser en un cas normal, sinó que al màxim seran uns 15 anys. I ell fa els seus càlculs i diu: a mi em surt a compte, per aquest possible delicte que ell, segons em diu, té moltes possibilitats de ser incriminat, doncs prefereix assumir la culpa i no patir, no passar per un judici que, en definitiva, és és una tortura molt psicològica per un detingut, un imputat i finalment un condemnat en tot un procés judicial. És molt pesat.
L'advocat li diu al John Jairo que la pena que li caurà serà de 15 anys com a màxim, perquè la fiscalia ha demanat l'extradició per homicidi i no per assassinat, que comportaria penes més altes. El 17 de juliol de 2018, quan falten 3 setmanes perquè es compleixin 10 anys del crim, el John Jairo parla davant de la jutgessa. Hem posat veu a la seva declaració.
Reconozco que acabé con la vida del señor Olivera. Tuvimos una discusión en el apartamento por un tema que no había quedado claro el día antes. Entramos en discusión. Yo tenía mucho temor y discutimos mucho. Cogí un cuchillo y ahí le agredí, y en su momento lo que resultó fue que estuvo muerto. Yo no había presentado nunca un acto así, y no pensé muy bien las cosas y cometí un error. Soy culpable y traté de ocultar toda la evidencia, y ahí fue donde se tiró al señor Olivera al container. Lo hice con un cuchillo muy grande. Los dos brazos y la otra pierna estaban en el contenedor de basura de la calle Marina, entre la calle Valencia y la que queda hacia el mar. La discusión fue casi a las 4 de la tarde y cuando tiré el cuerpo lo hice a las 4 o 5 de la mañana. Estaba yo solo en el domicilio. No me ayudó nadie a descuartizar el cadáver. Lo hice en la sala apenas uno entra en el piso. Lo hice en el propio recibidor. Desde la cocina hasta el recibidor le fui dando golpes con el cuchillo al señor Olivera hasta que cayó. La discusión entre nosotros fue porque el señor Olivera me reclamaba la devolución de 30.000 euros de un kilo de cocaína que, supuestamente, yo le había vendido en mal estado.
El John Jairo explique que estaba solo en el domicilio y que no le ayudó nadie a descuartizar el cadáver. No parle de la Lorena ni tampoc de l'Octavio. Recordeu que algun veí va dir que la tarda del crim havia sentit la veu d'una dona al tercer segona. I recordeu també que tant els veïns com les escoltes telefòniques situen l'italià amb el bagul l'endemà del crim. Segons la Lorena, el John Jairo fins i tot li va dir que l'autor dels fets era l'Octavio, però no hi ha cap prova de càrrec contra ell i per això fa anys que el van deixar en llibertat.
Si l'hagués volgut incriminar, el meu client s'hagués estalviat molts anys de presó. El meu client no ho va voler i des del primer moment el va voler tapar i va voler confessar ell única i exclusivament l'autoria del crim i, per tant, aquesta col·laboració entenc que potser podria anar més enllà, o bé per por o bé per amistat. No sabrem mai al cert si aquesta amistat era condicionada a la por que podia tenir el meu client d'obtenir represàlies per part de qui sigui, perquè no descartem que tot això prové del narcotràfic.
Tampoc no és sorprenent que s'autoinculpi. De fet, totes les proves posen de manifest que va ser ell. No només això, sinó que si hi sumes el seu entorn, molt probablement faci bé d'autoinculpar-se. De tots és sabut que es tracta de gent perillosa, la gent que es dedica a aquest tipus de coses, i podem suposar que si te'n vas de la llengua, igual et toca el rebre.
Doncs al final no acabem veient el judici, no, perquè el judici se fa de que es diu un judici de conformitat i es conforma amb la pena que pacten la fiscalia amb la seva defensa.
I quan vaig parlar amb el fiscal per negociar, que va ser unes negociacions llargues i dures, doncs em va dir, per mi molt millor, prefereixo tenir un com a mínim assegurat, no ens oblidem que en un judici pot passar de tot i el fiscal, per moltes proves que pugui tindre, la defensa també juga un paper molt important.
El juny del 2020, 12 anys després del crim, l'Audiència de Barcelona condemna John Jairo Tavares Mora a 9 anys i 10 mesos de presó pel delicte d'homicidi. Té una pena baixa per dos motius. Primer, per haver confessat els fets i segon, per col·laborar amb la policia aportant informació sobre el narcotràfic. La sentència deixa clar que el John Jairo no va trossejar el cadàver sol. Algú, no se sap si una sola persona o més, acompanyava l'autor material el dia de l'esquarterament, però no s'ha pogut provar del cert qui.
El encausado, con la ayuda al menos de otra persona no hallada hasta el día de hoy, descuartizó el cadáver de Olivera en distintas partes, las cuales introdujo en bolsas de basura y estas, a su vez, en al menos una bolsa de viaje y una maleta.
És una frase molt greu, és una frase que dona un sentit a tot el que ha passat i realment està dient una veritat a mitges sense poder arribar al fons de l'assumpte. Per tant, és un cas tancat, tancat perquè el sistema judicial li ha interessat, però tancat realment, no.
Recordeu que la Lorena va anar a comissaria i va delatar el John Jairo dient que ell havia esquarterat el cadàver? Per què ho hauria fet?
Que té por. Ella té por, la situació supera totes les expectatives d'aquesta noia i decideix trair-lo. Decideix trair-lo perquè creu que és l'única via possible per salvar-se, perquè si no l'haguessin condemnat amb ella també, o l'haguessin incriminat, l'haguessin imputat algun tipus de delicte de col·laboració, cooperació en aquest assassinat / homicidi.
La policia no ha pogut saber mai si aquest crim tenia alguna relació amb l'assassinat d'un familiar de la Lorena a la cafeteria Pan i Sabor, que, per cert, no s'ha resolt, i també tenia a veure amb el narcotràfic. Tampoc s'ha pogut acreditar mai la participació de la Lorena ni l'Octavio en la mort i esquarterament del Jorge David Olivera.
En el dia que se fixa l'assassinat, el que revelen els veïns és que amb tot el remenament d'una batussa tal, se senten xiscles de dona. Clar, hi havia una dona en allà, era la Lorena, no ho sabem. Hi ha algú que també hi va tenir participació. El que passa que, clar, s'hauria de veure quina participació hi va tenir. No crec que més endavant s'arribi a detenir ningú més per aquest cas, havent confessat una persona a ser l'autor material.
Octavio Cusela i Lorena Sánchez són, a dia d'avui, lliures per aquesta causa.
És una hipòtesi policial que hi hagi algú més al pis, i és una hipòtesi policial que no hi hagi ningú més al pis. Clar, molta gent et dirà, no, però és que un tio tan fort, un contra un no l'hagués matat mai, això no... És massa gratuït dir això, saps? De vegades la gent fa coses sorprenents i coses que pensem per la nostra manera de ser que no poden ser, són. La situació va pujar de to perquè aquelles persones tenien relació. Amics no podem dir que fossin, vist el resultat final. Però crec que en algun moment de la seva vida ells entre ells van pensar que eren bons amics.
El John Jairo, ingressat a la presó de Lledoners, a finals del 2021 demana el jutge que li canviï la pena per l'expulsió a Colòmbia. Mesos després, el 4 de gener del 2022, se celebra una vista per discutir aquesta sol·licitud. I ara és quan sentirem l'homicida confès de la mort del Jorge David. El Marc Cases, guionista d'aquest cas, va anar aquest dia a l'Audiència de Barcelona i va aconseguir que el John Jairo parlés per a crims. El John Jairo anava emmanillat, estava custodiat pels Mossos i no podia sortir de la sala. El jutge no hi deixa entrar al Marc. Amb la porta oberta, qui acaba entrevistant el John Jairo i enregistrant-ne la veu és el seu advocat, que també es diu Marc, Marc Humet.
Hola, John. Dime tu nombre y explícame un poco la situación en la que hemos compartido ahora en esta vista y las manifestaciones que le has ilustrado al magistrado para que puedan entender un poco la situación en la que te encuentras y hacia dónde quieres ir.
Buenos días, Mar. Mi nombre es John Jairo Tavares. Solicité esta vista con el magistrado porque deseo que ser expulsado hacia mi país, donde mi familia. Ante todo, quiero pedir disculpas y pedir perdón a la familia de la víctima. Mi más sincero arrepentimiento. De corazón les pido perdón. Antes era una persona que no sabía ni gestionar mis emociones ni y con muchos vacíos. Lastimosamente, a raíz de todo eso ocurrió por lo que soy.
Fue impulsado. Un error.
Obviamente fue un error.
Se trató de una situación, un encargo, ¿no? ¿Verdad?
Fue una circunstancia que no estaba prevista y se salió de las manos. Todo. Me siento avergonzado cada día por ello. He vivido en carne propia todos estos años el sufrimiento de empatizando con la familia porque soy hijo de un padre asesinado. También en circunstancias violentas y el sufrimiento que veo de la madre de la víctima es el que vi en mi abuela. Por eso le pido perdón y espero que algún día llegue a, si es posible, se comunique conmigo y me dé su perdón.
Entonces, en la prisión donde has estado,
estoy.
¿Has estado bien o te ha perjudicado en algún sentido tus actos?
No, en la prisión, gracias a los programas de tratamiento que he tenido, a mi equipo de tratamiento, he mejorado y evolucionado de una forma increíble. Ahora, como le dije a su señoría, que soy un hombre pleno en conciencia y ya estoy preparado para vivir en sociedad y contribuir todo lo que pueda en cosas buenas a la sociedad.
El jutge ja s'ha decidit i el John Jairo serà expulsat a Colòmbia. Només falta que concreti la data. L'hem sentit dir que és fill d'un pare assassinat. En una carta que ha enviat prèviament al jutge, explica que les FARC, les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, van matar el seu pare l'any 96 i diu que el govern colombià el va declarar víctima del conflicte armat el 2009, un any després de matar el Jorge David Olivera. El John Jairo ha conegut la maldat des de dos punts de vista oposats. Ha estat víctima i també botxí. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Sigues propietari de la teva energia. Posa llum a la foscor i aprofita l'ajuda de la Unió Europea per la instal·lació de panells solars, amb un estalvi de fins al 40% del total de la teva instal·lació. Beckel, especialistes en instal·lació de panells solars per l'autoconsum. Amb Beckel posaràs llum a la foscor.
Crims. Guió, Marc Casas. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Respon la calle, son una emoción. Esta es la frío, la noche te quemó. Te tiemblo en las rodillas, los ojos se te caen. Un amigo te dice lo que hay. Yo tengo la vida en mi poder. Doy la alegría y el placer. Si quieres un poco lo tendrás. Me pagas el precio y a volar. Caminas escondido, la busca terminó. El día pasa muerto, la noche despertó. Te sientes el más fuerte, las chicas te amarán. Madrid está esperando.